i de l'administració. L'activitat educativa durant la pandèmia i la reobertura immediata de les classes o no, ja que el govern central i de Catalunya han decidit iniciar la desescalada. I també quines condicions hi haurà per reobrir el curs vinent a setembre. Però més enllà d'aquestes preocupacions més immediates, que també les abordarem si tenim temps, també ens interessa mirar una mica més enllà de setembre. El Covid-19 ens obliga a parar moltes activitats, ens obligarà a canviar moltes d'altres i ens obliga a repensar-ho tot d'alguna manera. També, segurament, en l'educació. Com farem que ningú es quedi enrere? Quina educació necessita la societat? Què hem après de la pandèmia? Hem de canviar la nostra relació amb la natura? Quins valors volem posar per davant? Bueno, aquestes són algunes de les preguntes i per parlar de tot això avui tenim a tres representants del món de l'educació i dels pares i mares per ajudar-nos a reflexionar sobre el conjunt d'aquesta situació en què ens trobem. Tenim a la companya Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, FAPAC. Bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda.
Tenim a la Teresa Esparavé. Ella és responsable de política educativa del sindicat Comissions Obreres i mestra de Nou Barris. Oi que és així? Bona tarda.
Sí, és així. Bona tarda.
I també tenim el company Ramon Font, que ell és portaveu del sindicat USTEC i també és mestre, encara que no sé si està en aquests moments adscrit ja i treballant. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda, treballant déu-n'hi-do, amb una llicència sindical per això.
Exacte, val, d'acord. Bé, doncs jo feia aquestes preguntes per iniciar el debat i m'agradaria, diguem, que primer enfoquem una mirada una mica llarga i després tractarem també d'acabar amb els temes més immediats i que també estan preocupant avui en dia. Potser comencem pels pares i perquè, diguem, hi ha com una certa pressa perquè els pares comencen a treballar i també, diguem, necessiten els alumnes i els nens d'alguna manera estar col·locats, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, no tothom ha pogut estar pendent de l'educació durant tot aquest període i hi ha moltes preocupacions també de cara al futur, no? I quin tipus d'educació, com pot passar tot això, d'aquestes diferències socials que encara tenim, com reflectiran dins de l'educació? Quines preocupacions teniu com a Federació de Pares i Mares?
A veure, en primer lloc, doncs voldríem una mica centrar el debat, no? De tot això que, no, que ens has exposat, no? Perquè evidentment que tots hem de començar a treballar i que tots tenim necessitat de conciliar, però el debat no està aquí. El debat no està en la conciliació familiar. Nosaltres a l'escola, nosaltres al Departament d'Educació, no estem demanant que és el responsable de que les famílies puguin conciliar. En tot cas, aquesta responsabilitat, la forma de socialització, no, d'alguna manera, doncs de les cures, és una responsabilitat de tot el govern. No l'hem de demanar al Departament d'Educació. Nosaltres mai ho hem fet i creiem que és una forma, no, de no visibilitzar bé i no de tenir una mirada, la mirada a dia. veient cap al debat, no? Aquí el nostre debat, el que des de la FAPAC, des del començament, des que va començar tot el període de confinament, el que hem demanat és que, i com ho demanem al nostre ideari, que no pot ser d'una altra manera, doncs és com es garanteix el dret a l'educació, no? Llavors, el dret a l'educació és un dret fonamental que com els drets fonamentals s'han de garantir amb una sèrie de prestacions. I aquesta és la principal, és que s'ha de garantir igualtat de condicions per una banda i sense cap tipus de privilegi per l'altra, no? Això ens porta a un enfocament en el qual, que és el que ha passat durant la pandèmia, doncs que l'educació telemàtica, que és la que hem fet en aquests últims 3 mesos, doncs miri, doncs no serveix, no és educació, no? L'educació telemàtica ens pot ajudar a la transmissió de coneixement amb una part de l'alumnat bastant petita o bastant gran, depèn del que vulguem mirar, però miri, no serveix per a l'alumnat que té necessitats educatives específiques, que van a l'escola i necessiten un suport educatiu, perquè si no podem compensar les seves necessitats, no? No tampoc serveix, no? Per a aquelles famílies que estan en situació de vulnerabilitat o per a aquelles alumnat que està en situació d'exclusió social, perquè probablement quan arribin a casa no tindran un pare o una mare o un tiet, un adult, no?, que els ajudi, que els digui ei, posa't a fer la feina, o que tinguin un espai adient per poder treballar, o que no hagin de compartir l'habitació potser amb 6 persones més. Per tots aquests casos, per tota aquesta vulnerabilitat, l'educació telemàtica, com hem vist, no està servint, perquè això ho hem trobat doncs, en els centres educatius, que hi ha molt alumnat que s'ha despenjat per diferents motius, no? Llavors, doncs, entenem que l'única manera de garantir el dret a l'educació, tal com estableix la Constitució, doncs és via l'educació presencial. Què passa? Que ha hagut una pandèmia. Nosaltres, des del primer dia, hem dit al departament que el que no volíem era que es fes una tercera avaluació avaluable, no? Perquè enteníem que estava en una situació d'emergència i que, en tot cas, que sí que volíem que hi hagués aquest acompanyament, que hi hagués, per altra banda, doncs, aquesta activitat intel·lectual, però creiem que el fet, no?, de fer una avaluació, el que ens portava era doncs, a que no tot l'alumnat estava en les mateixes condicions i si no estàs en les mateixes condicions, doncs no pots, o sigui, no pots garantir aquest dret perquè cadascú està a casa seva, doncs està en condicions molt diferents, no? Bueno, el departament a partir d'aquí va fer unes, com sempre, unes instruccions molt laxes, no? Que aquesta laxitud ha dut a terme de que cada centre educatiu, en funció de com ha interpretat aquestes instruccions, doncs ha fet coses diferents. De manera que aquestes coses diferents el que fa és incrementar les desigualtats educatives. I ha fet coses diferents perquè no ha pogut fer una altra cosa, perquè cadascú parteix a dintre dels seus centres educatius amb el que té. De manera que creiem que la mirada, la responsabilitat, la competència, el responsable de garantir el dret a l'educació és el Departament d'Educació. I creiem que ha fallat en aquest intent de fer-lo. De manera que el mateix que ha passat durant la tercera avaluació, doncs ara es reprodueix en la tornada al juny a les escoles. Miri, nosaltres considerem que el dret a l'educació doncs, es garanteix de forma presencial i pensem que les escoles, evidentment, doncs, que han de garantir aquest dret i que s'han d'obrir. Però nosaltres entenem que és el Departament d'Educació el que s'ha de fer càrrec d'aplicar els protocols necessaris perquè es puguin obrir amb tota la seguretat. I entenem que a partir de la fase 2, quan les autoritats sanitàries diuen que ja es pot reunir l'activitat lectiva, doncs si les autoritats sanitàries ho diuen, doncs es podrà fer. En tot cas, és el Departament d'Educació el que ha de garantir doncs, que aquesta activitat es pugui desenvolupar. I una vegada dit això, doncs el que ens hagués agradat és que aquestes dues o tres setmanes servís per aquell alumnat, sobretot que està en situació de més vulnerabilitat, doncs per poder retrobar-se, no?, i amb l'escola, no?, amb el centre, i d'alguna manera doncs, bueno, doncs, tenir una mica un valor d'oxigen. No? Però, clar, la mirada no la tenim ara posada, la tenim posada al setembre. No? I el que ens preocupa és que es comenci a parlar d'altres tipus d'educació, com aquest d'això, no?, deia aquest adjectiu de híbrida, no?, que nosaltres, evidentment, estem en contra perquè si ara ja en aquests moments, o sigui, nosaltres ja veníem d'una situació, abans del Covid ja teníem una situació de desigualtats educatives, no?, però és que ara les hem incrementat. I si no fem res, doncs continuarem a incrementar-les. Quan comencem el setembre faran 6 mesos i si aquí en aquests moments no es posem com a objectiu que l'educació és presencial o no és educació, tornarem a entrar dintre la mateixa roda, no? De manera que nosaltres el que entenem és que hi ha un risc de contagi, evidentment, aquest risc de contagi entenem que ha baixat, i a la vegada, en la mateixa equació, a banda de riscos de contagi, apareixen altres riscos. I, perdoni, ara estan apareixent doncs, aquest, el risc de les desigualtats educatives, el risc de no continuar amb l'educació. No? I això s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre les decisions i a l'hora de valorar-ho. De manera que el departament entenem que no està fent allò que li correspon. De fet, nosaltres diríem que governar precisament és això, és prendre les decisions, posar... fer un pla de contingència, però un pla d'acció suposa fer accions. No pots dir, jo vull fer això, jo vull marcar un objectiu i tu centre educatiu, fes-lo com vulguis. Perquè en aquest fes-lo com vulguis, tampoc garanteixes aquesta igualtat de condicions, perquè cada centre educatiu ho farà diferent, de manera que donarà una resposta diferent. És a dir...
Molt bé, molt bé. Tot això ja veig que ho estàs enfocant de cara a setembre o de cara a la realitat d'avui en dia. Però jo crec que hi hem d'arribar i la diagnosi de què és el que està passant durant aquests 3 mesos, també demanaré amb els altres 2 companys que diguin si la comparteixen, això que estaves dient. Però també, clar, jo volia ficar també una mica a debat aquesta mirada una mica més llarga amb el sentit de si realment volem que ningú es quedi enrere, aquesta Covid el que ha posat de relleu és una sèrie de desigualtats que ja existeixen. I, per tant, clar, si ho hem vist durant aquest període de 3 mesos molt més clar que en altres ocasions, la qüestió ara seria, vale, com ho corregim, això? Què fem, no? I també, per afegir amb aquesta qüestió, quins valors han de, diguem, hem de canviar, no? O quines reflexions? Perquè aquesta Covid, aquesta pandèmia, ha vingut fruit pues, d'una sèrie de maneres de produir, de consumir, etc, que ens estem carregant la natura. I, bueno, i el tema de la relació amb la natura, això entrarà dins més seriosament dins de l'educació. Bé, jo dono la paraula a la Teresa, per exemple, i després al Ramon. Endavant.
Molt bé. Referent a el que tu deies dels valors, no? I de cap a on hem d'anar, no? Cap a on estem i cap a on hem d'anar, no? Nosaltres hi creiem molt doncs, a un tipus d'educació inclusiva, no? Ja el 2017 es va aprovar el decret d'escola inclusiva i el desplegament que s'està fent ja fa molt de temps que moltes organitzacions estem denunciant que no s'està fent un bon desplegament d'aquest decret i no té els recursos necessaris, no? Aquest seria un valor, no? Perquè ja no és tenir tots els alumnes amb els recursos, sinó conviure tots junts, acceptant les diferències i trobant que la diferència és una riquesa, no? Llavors és un valor que tant els adults com els infants i els joves hem de tenir treballat per poder fer una societat diferent, no? Llavors nosaltres en aquest valor hi creiem molt i creiem que s'ha de desenvolupar molt més i falta molt més recursos perquè es pugui donar i sigui un valor social, no? Perquè, clar, el que treballem als centres educatius són, com tu deies, uns valors que això després volem que hi hagi una transformació social perquè això també estigui a la societat, perquè hi ha molts valors que després a la societat no estan, no? Per exemple, el valor de l'equitat, no? Vol dir que la persona que en té menys n'ha de rebre més, no? Llavors és un valor que a les escoles i els centres educatius volem impulsar perquè la societat no hi és, no? Però què ens trobem? Que de vegades costa molt, no? Perquè això que dèiem, no tenim els recursos, no? Necessaris. Després, un altre valor que volem impulsar és el valor de la democràcia, no? La democràcia, per nosaltres, què suposa? Suposa la participació i la governança en la presa de decisions, no? I això a les escoles es treballa molt, no? Hi ha delegats, hi ha el Consell Escolar, hi ha molts òrgans de coordinació entre els infants, els adolescents i els adults per prendre les decisions de manera compartida, no? Ara creiem que s'ha de treballar molt més, no? Per exemple, un altre valor doncs és el feminisme, no? Creiem que que als centres educatius s'ha de treballar aquests valors perquè els infants i joves que pugin tinguin uns altres models, no? I llavors, per exemple, en aquests quatre, no? Ens podríem allargar més, però per no fer-ho, aquests quatre estan, diguem-se, treballant d'una manera a l'escola que després fora no estan passant, no? Llavors ara és com si amb la crisi de la pandèmia, no?, tan greu en el món, no?, amb un confinament, no?, jo sempre diem, no?, és que això quasi ben ni els millors guionistes, tot i que hi ha moltes pel·lícules d'aquests temes, ni els millors guionistes s'ho havien imaginat o per només no pensaven que podria ser realitat, no?, doncs ho és, no?, doncs aquests valors, com tu deies, ara s'han vist que encara trontollen més, no?, per exemple, el tema de l'equitat. Hem vist que l'alumnat hi ha molt alumnat vulnerable, segurament més del que es pensava, no? Ja diuen que de pobresa infantil hi ha un de cada, quatre infants, perdó, un 25%. Ara hem vist que segurament n'hi ha més, no? Jo posaré un exemple, que ara tothom veia que s'havien de repartir tablets, no?, ordinadors, no en tenien, tots estaven preocupats per això, no? Però després ens ha arribat que en molts barris s'han fet packs, no d'ordinadors, sinó de llibretes, de bolígrafs, d'un parxís, d'una oca, d'una goma d'esborrar. Perquè no és que no tinguessin tablet ni ordinadors, és que no tenien ni un full per escriure. Moltes famílies no tenen fulls a casa seva, no? I si molts alumnes s'havien deixat la llibreta al col·le perquè no li havia donat temps ni d'agafar-ho, doncs les famílies, els barris, les associacions de veïns i tot van fer aquests packs perquè molts alumnes tinguessin aquest material que un pressuposa quan està repartint tablets, que és que aquest ja el tenen, no? Doncs resulta que estem en aquesta societat, no? O sigui que les bretxes que hi havia eren invisibles, no? I ara amb aquesta situació s'han fet visibles tota aquesta problemàtica social tan greu, no? Llavors, tornant als centres educatius, no?, que hem de mirar una mica més amb llarga mirada, no?, que hem de garantir, em sembla que ho comentava Belén, no?, totes les mesures sanitàries segures i més, perquè és una problemàtica molt greu que tenim sanitària, una crisi, però hem de garantir a la vegada el dret a l'educació, no?, aquest temps els docents, la resta de treballadors de l'educació han fet tot el que han pogut i més per poder suplir aquesta educació no presencial, però ara ja a poc veiem que això no és el millor sistema per poder garantir una educació amb igualtat d'oportunitats, no? Llavors ara s'han de fer tot l'esforç que s'ha fet ara, doncs ara s'ha de fer però tornant als centres, no? Dotant de mitjans, d'espais, després ja concretarem, com vostè deia, no?, de si cal concretar propostes concretes, d'espai, de baixada de ràtios, de més recursos de treballadors, no?, i tot això tenir en compte per tenir-ho preparat, no?, tenir-ho preparat perquè al setembre tot això, tot l'alumnat pugui tornar als centres educatius i en la mesura que es pugui, perquè si ha d'haver-hi distància física, que no social, és difícil, ho hem de reconèixer, no?, que treballem al món de l'educació, fins i tot tothom veu que és difícil fer-ho, no?, però hem de fer-ho perquè volem estar a les aules perquè és la nostra feina, no?, i només un punt així concretant una cosa, nosaltres creiem que també s'ha de tenir molta cura, a part de l'obligatòria, de la no obligatòria, perquè està en una situació més fràgil, no? El 0-3, ara perquè era difícil la tornada i hem dit que ara no, però després s'ha de protegir molt perquè moltes famílies potser no portaran els seus fills, sobretot dels 2 als 3, no? S'ha de protegir que puguin tenir aquest dret, que si cal hagin més beques perquè aquest alumnat, o sigui gratuït si cal, pugui accedir, perquè se sap que del 0 a 3 pot donar moltes oportunitats d'igualtat l'educació, i després els postobligatoris, no?, que són la formació professional, el batxillerat, les escoles d'adults, tot això s'ha de produir perquè si tenim el 19% d'abandonament escolar prematur, que és moltíssim a tota Europa, quasi bé som dels que més tenim aquí a Catalunya, això també ha sortit abans, la companya Belén ho comentava, molts adolescents estan desconnectant i molts joves. Això no ens ho podem permetre. Primer per ells i per elles i segon com a societat, no? Llavors creiem que aquí aquestes línies que he intentat explicar cap aquí haurien d'anar.
Molt bé. Al final intentarem concretar de cara a setembre quines serien les pautes que podríeu estar d'acord. Ramon, sisplau, digues com ho veus.
A grans trets estem d'acord, no?, amb que ha d'haver, doncs, una educació presencial. El que s'ha fet fins ara, doncs, és tot el que s'ha pogut fer, des del professorat com a mínim, però no, entenem que no és comparable al que seria una educació presencial. No només pels qui tenen més dificultats, sinó també per la resta. Vull dir, no es podrà mai comparar l'escola a distància amb el que és la vida de l'escola, no? Llavors, amb aquesta tornada al juny, doncs ens hem trobat amb un problema que esperem que no es repeteixi al setembre, no? Que han volgut fer una tornada al juny sense gastar-se un duro, no? Llavors, això, lògicament, si és un assaig general del setembre, l'òpera sortirà fatal, no? El setembre desafinarà tothom. O sigui, si es fa amb les mateixes condicions que s'ha fet ara, que per no gastar-se no s'han gastat ni els equips de protecció més bàsics per impedir... Clar, nosaltres hem de vetllar per la protecció dels treballadors, però diria, i treballadores, perdó, però diria que ningú se li escapa que vetllant per la salut laboral, aquí estem vetllant per la salut pública. Avui mateix s'està parlant a la Vall d'Hebron que tenen molt clar el que ja teníem clar, que majoritàriament els infants, els joves, són asimptomàtics, però el que no tenen tan clar és que contagin o no contagin. Llavors, clar, el principi de precaució ens diu que hem vist córrer el coronavirus com la pólvora. Llavors, si poses unes instruccions de reobertura que no, ni tan sols tens el valor de signar, perquè no hi ha ningú del departament que hagi signat el pla de reobertura, ni un conseller, ni un secretari, ni una secretària, ni un director, ni una directora, ningú. O sigui, no ha signat ningú. L'ha aprovat el Procicat, que no té ni fava del que passa a les escoles, no? El Procicat, no, tampoc se li pot demanar que s'imagini tot el que està passant a les escoles, però, bueno, penseu que llar d'infants que estan al pla de reobertura, doncs es canvien bolquers, no hi ha cap diferència amb el personal sanitari. I mantenir la distància és impossible. No és que sigui difícil, és que és impossible, no? I aquí, doncs, de cara al setembre haurem de mirar què es fa amb els EPIs i, fins i tot, doncs, en les mesures que deia la Belén Tascón, en determinades edats, amb alerta sanitària, no es pot parlar d'educació si et cau un nen a terra i no el pots agafar a coll, eh? Llavors, això ho hem de tenir present. Si els hi has de dir als nens que no s'acostin els uns als altres, doncs, si amb una alerta sanitària s'ha de tenir present que la mesura de conciliació, nosaltres ja l'hem demanat, que és l'actual, en alerta sanitària, és un permís retribuït per les famílies monoparentals, com a mínim per un dels dos progenitors, en el cas de que treballin o teletreballin, perquè tant la ministra com el conseller només parlen de treball presencial. I, esclar, no només els docents, molta gent ha vist la dificultat de fer un treball presencial havent de tenir cura dels infants, sobretot més petits, de la casa, no? Molta gent ha estat, doncs, amb hores intempestives fent coses o dissimulant tot el que podia amb feines que eren virtuals però que a la pràctica en temps real, no? Que, per tant, una mica de presencialitat, diguéssim, tenien, no? Perquè, clar, si has de fer una reunió al matí perquè es diu així des de la feina, doncs, clar, al matí és a saber el que està passant a casa quan, per tant, el que nosaltres hem demanat des del primer moment, això ho vam demanar el 12 de març, és que hi haguessin mesures de conciliació. I les mesures de conciliació no és la concepció de l'escola pàrquing. Això no és gens educatiu. Llavors, de cara al setembre, doncs esperar que l'emergència sanitària hagi remès, evidentment, una mica com a mínim, no? Que estiguem més tranquils, que tinguem més coneixement, però és evident que si la nova normalitat aquesta que estan preveient portarà unes precaucions i fins i tot a una alerta permanent de rebrots. Si hi ha rebrots, hem de tenir present dues coses. La bretxa digital és un símptoma de la bretxa de la pobresa, eh? De la bretxa social. Llavors, no arreglarem la pobresa amb la bretxa digital. Podem pal·liar coses, eh? Si tallem la bretxa digital i li donem tablets, connexions a tots els infants, que ara el departament quantificava amb 55.000, i la veritat és que nosaltres pensem que estarà més a prop de 300.000 que de 55.000, perquè els infants sota el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social són un 30%. Vull dir, això, doncs, és difícil que s'estigui sota el llindar de la pobresa i en risc d'exclusió social i no tinguis dades, i tinguis dades de connectivitat i tinguis un aparell. Però, diguéssim, el que és més important és que no podem assumir més una societat que tingui un 30% d'infants pobres. O sigui, que un de cada tres nens sigui pobre o estigui en risc d'exclusió social, això no ens ho podem permetre com a societat. Igual com quan ens diuen, no, és que han d'anar a l'escola perquè allà mengen. De veritat? O sigui, de veritat han d'anar a l'escola per menjar? Perquè, clar, jo tinc tres fills. Si en algun moment de la seva vida el menjar dels meus fills hagués de pes només d'un àpat al dia, que de fet són 5 a la setmana, i la setmana que hi ha pont 3, això és misèria, això no és ni pobresa. Diguéssim, això és misèria. Llavors, si hi ha nens que no mengen, això s'ha d'arreglar. Si hi ha famílies que han d'anar a buscar l'aigua amb una font, com està passant, és que és el que deia la Belén, vull dir que estem parlant de que hi ha nens que per no tenir no tenen ni una taula per treballar, eh? Llavors, això s'ha d'arreglar. I amb tot el que seria, doncs, el retorn, i fins i tot el que s'hauria d'haver fet ara, si es volia garantir el dret a l'educació, perquè nosaltres hem anat al Tribunal Superior de Justícia a dir que no es garanteix el dret a l'educació. De fet, el que s'està fent aquests dies és pitjor que el que s'estava fent abans d'aquests dies, perquè ens fan mantenir centres oberts i seguir amb el teletreball, no?, amb l'ensenyament telemàtic. I llavors no es pot estar allò que diuen en missa i repicando, no? Vull dir, o estàs fent una cosa o estàs fent l'altra. Però per això també avanço que coincidim amb la FAPAC que totes aquestes propostes, que sembla que és el que té al cap el departament, i de fet en secundària gairebé ja ho han escrit, no ho han escrit, però per mi ja, amb totes les veus que s'han manifestat del departament sobre això, sembla que tenen pensat un ensenyament híbrid. Nosaltres, lògicament, estem en contra i estaríem per un ensenyament presencial. Un ensenyament que, si estigués ben finançat, ja no s'haguessin hagut de fer aquestes cabrioles que s'han fet, diguéssim. O sigui, si nosaltres tinguéssim el triple de finançament, que és el que hauríem de tenir segons la llei, i el que tenen els països del nostre entorn, nosaltres ja tindríem ràtios més baixes, tindríem una escola inclusiva i tindríem millors edificis per atendre sense fer coses rares. I això no ho tenim. I si volem recuperar el temps és millorar l'ensenyament, dotar-lo...
Al final, de cara, diguem, cap al final del programa, concretarem tot això de quines ràtios, quines demandes, etc. De tota manera, clar, ja per la conversa que estem tenim aquí i, en general, tots els debats, ja es veu que no podem pensar en una educació pel conjunt de la societat igualitària, solidària, de valors, si no es resolen altres problemes socials, no? Per exemple, el tema de la conciliació, el tema de la pobresa. Tot això no ho pot resoldre el mestre, no ho pot resoldre un currículum, no? No pot resoldre, ho ha d'abordar, però també jo volia introduir un altre tema, junt amb aquest, o sigui, amb la necessitat d'abordar aquests valors, educar amb aquests valors i diguem que l'educació sigui un element d'una eina també per lluitar per una transformació dins de la societat, també volia introduir el tema ambiental, no? Perquè finalment tot el tema del Covid estem veient que té una íntima relació amb la destrucció de la natura i amb el sistema. El sistema capitalista amb el que estem visquent, doncs, bueno, l'únic que vol és produir i diguem, i que la gent consumeixi. Però no estaria bé aprofitar també tota aquesta pandèmia per veure quines coses, des del punt de vista ambiental, han de ser introduïdes dins de l'educació, igual que les socials. Endavant, Belén.
Bueno, jo volia, per aproximar-me a aquest tema, no? Que arribaré, no? Jo el que volia posar, volia centrar, no? Si, amb tots els respectes, em volia centrar una mica per poder avançar, doncs és sobretot en el fet, no? De, que vostè també ha comentat al començament, no? De com veiem l'educació del futur, no? Des de FAPAC, quan fem aquest anàlisi, el que pensem, no? És que no és l'educació de futur, o sigui, quins són els reptes, no? D'alguna manera sistèmics i urgents que té l'educació i que té l'educació en aquests moments a Catalunya, no? Llavors, aquí ens surten una sèrie de reptes, no? Que en aquests moments, no de futur, no? Sinó els reptes que tenim ara, no? Llavors, doncs, per exemple, el primer repte, no? És el repte de les segregacions i les violències socials. Nosaltres tenim un sistema educatiu que té una primera segregació per poder adquisitiu. Tenim una doble xarxa, no pública, pública concertada, de manera de que ja és la primera segregació, vale? Per poder adquisitiu. Però aquí no acaba. Tenim una altra segregació, que és la de diversitat funcional. Tenim unes escoles, que són les escoles d'educació especial, que també segrega a l'alumnat el que té diversitat funcional. Llavors, doncs totes aquestes segregacions el que fan són al final crear doncs una sèrie de guetos, no? En aquests guetos, no? Aquests guetos en alguns casos, no? Perquè els casos que tenim, per exemple, no? Doncs molt alumnat, no? Que té d'una situació socioeconòmica més baixa o que és alumnat d'origen estranger, etc., no? Doncs s'agrupen les mateixes escoles, no? De manera que hi ha un problema de segregació que ja et dic, no? Per servei adquisitius, diversitat funcional, etc. No? Això es dona, bàsicament, però hi ha diversos motius, però podríem centrar-los en dos. Per una banda, la mal anomenada la lliure elecció de centre, que és que les famílies, teòricament, tenen el dret, que és fals, no existeix, no? D'escollir centre educatiu, amb la qual fa doncs, que es provoquen aquests moviments. És a dir, nosaltres, quan anem a l'escola, no anem a l'escola del costat, diguéssim, no? Podem escollir entre unes escoles del costat, o més lluny, vale? Aquesta és la primera. I una altra, l'infrafinançament que té l'educació pública, que també, evidentment, afecta a la creació d'això. O sigui, tenim dues xarxes que competeixen per els mateixos recursos i que dona la casualitat de que la xarxa concertada és la que en proporció s'està quedant amb més recursos dintre del sistema, perquè no avança de la mateixa manera. ¿Vale? Una de les coses que hauríem de fer en l'educació d'avui, no en l'educació demà, l'educació d'avui seria eliminar aquestes grans eines institucionals que ens provoquen aquestes segregacions i aquesta discriminació, com són els concerts, com són la lliure elecció de centre, com són les retallades sistemàtiques del sistema educatiu i com és els copagaments que fem les famílies. Això s'hauria d'eliminar. Bueno, primera cosa, no? Un altre repte que tenim, doncs, el currículum. Tenim un currículum que podríem qualificar-lo de naïf, no? Estatuquista, no? En el qual doncs, es manté sempre doncs, bueno, doncs una sèrie d'instruments, no? Però que no respon als reptes del nostre temps. I aquí és on entrem en el que vostè comentava. No parlem de violències socials, no parlem de col·lapse ambiental i no parlem de tecnocultura. Això està fora del currículum. És més, jo diria que ni tan siquiera sabem com introduir-lo i com introduir-lo a tots els nivells. No? Això no en parla, el currículum que tenim actualment. No? Llavors, de l'ecologia no es parla. Dels feminismes tampoc existeixen dintre del currículum. De la tecnocultura crítica tampoc, no? En tot això, clar, què és el que necessitaríem? Necessitem precisament un currículum que sigui crític, que sigui emancipador, que sigui substantiu en el fet de que parli d'aquells problemes, d'aquells reptes grans de la humanitat. És a dir, en aquests moments, els grans reptes de la humanitat passen per el medi ambient, passen per el big data i passen, doncs, d'alguna manera, per les grans segregacions, no? I aquí entra els feminismes, o sigui, l'altra part, no?, de la segregació, no? Les grans segregacions que ens dona, per una banda, doncs, tot el tema de la inclusió i aquí entraríem tot el tema del feminisme. Totes aquestes mirades estan fora del currículum, no? De manera, exacte, tampoc parlen de patriarcat, tampoc parlen de capitalisme, tampoc parlen de racisme, no parlen de big data, tots aquests temes no existeixen. Evidentment que per educar amb els valors necessaris, no?, per superar doncs, la situació que tenim ara, això l'hem d'introduir, perquè hem de crear pensament crític dintre dels alumnes, però pensament crític amb les eines de què estan passant avui en dia. Sabent que quan parles, no?, del reciclatge, no?, que és com a molt el que més arribem dintre del currículum, no?, dels residus, etcètera, no?, doncs sabem, no?, determinar claríssimament d'on ve, o sigui, d'on ve aquesta quantitat de plàstic que vertem als oceans. Vale, d'on ve? Per què la indústria del plàstic ha produït molt plàstic, no? Per què la indústria alimentària ha fet que els productes alimentaris s'estiguin embalats, no?, amb molt plàstic? És a dir, que hi ha tota una sèrie de reflexions que amaguen, veritablement, el model de producció. O sigui, nosaltres tenim el model de producció que tenim i aquest model de producció amaga moltes coses, no? Però no només parlaríem d'això, també parlem, doncs, de la precarització de les condicions laborals, però de tota la cadena de l'externalització que es produeix dintre del sistema educatiu, que fa que cada cop tingui el sistema educatiu públic, que cada cop... tingui per ell sol menys força i que sempre està subjecte, no?, a aquesta doble competència i competició, doncs, amb el sistema, amb la xarxa privada concertada, no? O la governança que tenim dintre de les escoles, no? Abans la Tere ha esmenat, no?, el tema de la democràcia. O sigui, en aquests moments, el model gerencial que s'inclou dintre de l'escola pública és un model gerencial, és una privatització endògena. És així, és a dir, tenim un model gerencial, una privatització endògena, que és la que estableix el funcionament de les escoles, no? Tots aquests, i podríem continuar, però no vull estendre, no? Però tots aquests reptes són reptes que tenim ara al moment i que enllacen els grans reptes que, tornem a repetir, serà el Big Data, serà el col·lapse ambiental i seran, doncs, la inclusió i les diversitats i les segregacions. I aquí... Això, el meu
raonament. Molt bé, Valent. De fet, ja has deixat, diguem, marcat les pautes amb les que veuries aquesta rentré a setembre, no? I bueno, jo, per acabar, perquè el temps resulta que passa volant, sembla que no, però ja estem en passat 40 minuts.
Parlant d'educació sempre passa, Alfons.
Sí, no, i a mi em passen tots els programes, però clar, amb educació encara més, perquè està la cosa molt viva, no? També volia que parléssiu, els dos que no heu parlat al final, també de cara a això. Com es podria concretar un gran pacte educatiu entre del conjunt, no?, d'aspectes, diguem, en el que pugui intervenir tothom. És a dir, la societat, els mestres, pares, mares, etc., per exemple, agafant punts de lo que deia Belén, però amb la idea de fer canvis ja. I al mateix temps, pues, això vol dir quin pressupost, no?, i quina importància li volem donar a l'educació, no? Teresa, comença.
Bueno, jo també faré referència a alguna pregunta que havies preguntat abans de lo del medi ambient, vale? Sí. Home, nosaltres creiem que un dels valors més importants que hauria de tenir aquesta societat és el diàleg, no? I el diàleg vol dir parlar a tothom, com tu deies, no?, tot i que cadascú aportarà la seva mirada des de la seva experiència, la seva professió, fins i tot la seva ideologia, no? I a través d'aquest diàleg construir consensos, no? Que consensos i acords vol dir que no tothom estarà d'acord en tot, però sí tothom es veurà reflectit, no? Llavors nosaltres ja fa temps que demanem, no?, que hi hagi una taula de diàleg de molts temes socials, no? Perquè clar, aquí parlaven de l'emergència educativa, de la situació educativa, però ja la crisi, no? Sabem, sanitària, laboral, social, no? Doncs tots aquests temes, i en concret el d'educació, que es pogués parlar amb tots els agents que estem involucrats, no? Com tu deies, són molts, i que entre tots construïm. Tota aquesta situació és molt greu, no? Però també és una oportunitat, no? Abans crec que la conversa ha sortit, no? Una oportunitat per recuperar el bo que teníem, però per canviar el que no anava bé, no? Ha sigut com si fos un reset molt gran, no? Doncs amb aquest reset, què demanem? Aquest diàleg per construir conjuntament la comunitat educativa, quina educació volem, què necessitem. Un altre punt molt, molt, molt important, tan important com el diàleg, o deixarem igual, és un increment pressupostari, no? Quan hi ha una emergència, tothom sap, no? Si a casa teva tens una emergència que se't trenca les canonades, pues has de posar diners aquí, eh? Potser els hauràs de treure d'un altre lloc, però s'han de posar diners en educació, no? L'educació pública ha de tenir tots els recursos necessaris, sempre les ha de tenir, però més ara, eh? Ara necessita més perquè estem en una emergència que tot el que no s'ha fet durant aquests mesos s'ha de recuperar per compensar la situació que molts infants i molts joves han patit, no? Respecte al currículum que sortia i que tu deies, lo de la natura, no? També creiem que s'ha d'introduir temes nous al currículum, ja ha sortit, no? Que ho comentava la Belén. Per exemple, dos apunts, no? Un seria un reconeixement al treball de cures, no? Que parlaven dels feminismes, no? Ara s'ha vist que el treball de cures és el més important, no? Són els treballs essencials. Ha sigut la sanitat, ha sigut qui ha cuidat els avis, no? Pues posar-ho en valor, perquè avui en dia la nostra societat, fins i tot la neteja, no? Netejar els espais, que ara ho veiem com tan important, de vegades hem tingut com un menysteniment, no? Pues això al currículum, això es pot treballar, no? A les aules i posar-lo més en valor. I un altre seria el tema que tu deies de la sostenibilitat, no? A part de reciclar o no reciclar, es necessitaria un programa molt més ambiciós que hi ha ara a les escoles, tot i que es fan moltes coses a molts centres, no? Per donar una volta a tot això, no? Tenir més valor de la natura, cuidar més, fins i tot sortir més, no? Perquè aquests 4 mesos, o 3 mesos, vull dir, quan tornem al setembre, haurem d'estar tancat a casa, no? Uns en cases molt petites, altres en cases una mica més grans. Tothom haurà estat tancat, que això té uns efectes emocionals i psicològics molt grans, però sobretot pels que han estat tancats en aquests pisos tan petits de 50 metres, 5 persones, 7 persones, s'ha de recuperar tot aquest aspecte físic i de natura, no? I llavors nosaltres proposem això, que al setembre hi hagi més sortides que mai, no? Amb les mesures, eh? Això sempre, i amb totes les garanties, i amb més personal, però que es pugui sortir a la natura, per això, perquè dèiem, per compensar tot aquest tancament corporal, no? Que molta gent diu, em fa mal els peus, em fa mal les cames, per no dir que ens fa mal a tot, ens fa mal tot, no? Però que tot això s'ha de recuperar, l'activitat física i també el contacte amb la natura, no? I després, una cosa més per no allargar-me, una altra proposta que nosaltres volem fer és que es vegi l'educació també d'una manera més holística i que es faci una valoració del tema del lleure educatiu i comunitari. Creiem que ara, clar, s'ha tallat tot això també, com tot, però que s'ha de posar en valor perquè és un aspecte de l'educació, que l'educació lectiva i més acadèmica ho recull, però només en part, i tota aquesta feina que es fa en horari no lectiu, fora d'escola, s'ha de posar més en valor, com deia, i donar-li de més recursos i de més una valoració més alta perquè es fa una feina de gestió de les emocions, de gestió dels conflictes, que de vegades a l'aula no la podem fer, no? Llavors creiem que l'educació, a part de la informal que es fa a les famílies, no? Hi ha la formal i la no formal, llavors sempre la formal, sempre com que tingui un grau més alt de valoració, quan també la no formal, no? Que es diu no formal, no? Vull dir, l'educació en el lleure ajuda molt als infants i joves això, a socialitzar-te, a tenir un grup d'iguals, no? Llavors volem posar en valor, doncs això, l'educació en el lleure, no? I seria una mica les línies que tu comentaves de diàleg, increment pressupostari, incloure al currículum aspectes molt importants i posar en valor l'educació en el lleure.
Molt bé. Ramon, tu tanques aquesta roda i després us demanaré telegràficament de cara a setembre les mesures més urgents. Però contesta abans, Ramon.
No, només matisar una mica que, vull dir, molts temes d'aquests que estem demanant pel currículum en realitat ja hi són. El que passa és que no estan prou treballats i no hi ha una formació. La formació ha quedat durant els anys de les retallades molt congelada i, vull dir, tot això, la major part del que s'ha dit ja està en el currículum. El que passa és que no... Bueno, jo sóc de socials, Belén, saps? I és que no m'ho ha explicat ningú, ho he explicat jo a classe, això. Tot això que estàs dient a socials està en el currículum, tant el tema del feminisme com el tema amb geografia, tot el problema ambiental, tot aquest tema, i fins i tot hi ha assignatures que es diu tecnologia, no?, directament. Llavors, de tecnologia, doncs, lògicament, hi ha... Falta molta formació amb el currículum. Això ha quedat congelada. Llavors...
Perdona, Perdona, Ramon, si tot això està en el currículum, com s'explica, diguem, que hi hagi tants... diguem, que els alumnes no acabin d'agafar el tema? És per manca de formació dels mateixos professors, perquè això no s'aplica...
La formació està sota mínims, la formació està sota mínims, però perquè entengueu el que estem dient, a mi m'han arribat a regalar una col a final de curs als meus alumnes, saps? Quan li regalen una col al professor de socials, doncs serà per alguna cosa, no? Serà per alguna cosa, i és que s'han treballat temes, doncs no sé, la importància de no menjar proteïnes animals amb l'efecte hivernacle, diferents coses que s'estan treballant des dels anys 90, eh? En el currículum des dels anys... Vull dir, fa molt de temps que sabem i que això ho estem treballant en els instituts, clar. Sempre hi ha professorat que tendeix més a una cosa i professorat que tendeix més a una altra, però en el currículum hi és, eh? Això que quedi clar. Llavors, el que deies del pacte social, això dependrà una mica de que... estiguem... quina serà la sortida d'aquesta crisi, no? Si la sortida d'aquesta crisi és com la de l'anterior, ja et dic jo que no hi podrà haver pacte educatiu, perquè la sortida de l'altra crisi no va ser amb un pacte social, va ser, doncs, eixamplant les diferències socials, i van sortir que els rics eren més rics i els pobres més pobres. Així hem sortit de l'anterior crisi i ara entrem en una altra quan encara no ens havien tret l'altra de sobre, pràcticament, com a mínim a nivell de retallades socials, a nivell d'educació, per exemple. Mm-hmm. Llavors, clar, quan hi ha dos projectes de societat tan contrastats, és difícil, perquè el model educatiu respon al model de societat que vols. I ara tenim un model educatiu perfecte per reproduir la societat que tenim, que és profundament desigual i que no tendeix a anar a més igualtat, sinó a més desigualtat. Què tenim? Tenim una escola que segrega, eh? Com deia la Belén, amb una xarxa concertada, una xarxa pública, i fins i tot a dintre la pública, amb quotes i amb el que seria, doncs, projectes educatius que van acompanyats de campanyes de màrqueting per captar classes mitjanes. I en el fons és que es vol separar els nens per nivells socials, no? Que és el que comentava ja la Belén. Tenim un sistema infrafinançat que porta, doncs, al deteriorament de l'escola pública, que al final, en la ideologia neoliberal, el que té és una finalitat assistencial per educar els fills que seran, doncs, la carn de canó per explotar amb salaris baixos, sense condicions laborals dignes, i si pot ser calladeta, millor. I en aquest sentit, la manca de democràcia que hi ha als centres, perquè això també està al currículum, però clar, pot estar al currículum... Si tenim el currículum, per exemple, que hem d'estar pel medi ambient, que està en el currículum, i després demanem aire condicionat a les escoles, doncs és el mateix amb la democràcia, saps? Si diem que s'ha de ser democràtics, però a l'hora de la veritat, amb la LEC, els nostres alumnes veuen que hi ha una persona que mana i la resta que obeeix, doncs ja ho tenim, eh? Tens aquest model de societat polaritzada que es val d'aquest sistema educatiu segregador, infrafinançat i antidemocràtic.
Bé, reprodueix el mateix sistema.
Correcte, és que jo no sabria assessorar-los per fer-ho millor, al fons. Si a mi em diuen, mira, necessitem una societat desigual, quin sistema educatiu ens recomanes? Et diria, sí, ja ho tens. O sigui, tens unes quotes que a la universitat arriben a l'extrem, perquè Déu me'n guard que arribis algun familiar de la classe obrera en allà, però de l'obrera que està, diguéssim, de les Kellys, eh? T'ho dic jo, per exemple, que en altres moments jo sóc fill d'una Kelly, saps? Al fons... Ara veig els fills de les Kellys amb molts de problemes per poder arribar a la universitat. Estem pitjor que fa 20 i pico d'anys, saps? Això és un problema
molt gran. I no aprofitarem aquesta pandèmia per fer una mica de sotrac respecte a les coses realment importants, com sanitat, educació, etc. I aquí ja entro amb això... de cara a setembre, què considereu aquests mínims, no?, que s'haurien de començar a canviar? Perquè tot i que anirem a un trànsit, no, segurament no serà una revolució encara, però com a mínim un trànsit cap a un altre sistema. Quins mínims li posaríeu, però diguem quatre coses, no?, però que siguin...
A mi, Alfons, si em permets, jo d'aquí 6 minuts us he de deixar, t'ho dic en forma
telegràfica. Sí, acabem en 6 minuts, efectivament. És que està acabant el programa. Per això, 2 minuts cada un.
Doncs mira, d'aquí al setembre crec que estarem tots d'acord en que ha d'haver presencialitat. O sigui, al setembre ha d'haver presencialitat. No pot ser que encara estigui com estigui l'alerta sanitària, preveient que hi hagi, que es faci mig curs a casa i mig a l'escola, que és el que sembla que apunta el govern. Llavors, si nosaltres no invertim en professorat, i aquí tenim un marge molt gran per invertir, perquè, clar, si anem a repartir 2.000 milions d'euros, com va dir l'altre dia el govern de l'Estat, a totes les comunitats autònomes, anirem malament. O sigui, cal una inversió molt més gran, però que ja entenem que hauria de ser estructural. Nosaltres, pel que deia d'escola inclusiva, la Belén, si realment es vol fer una cosa que s'assembli a això que deia ella, ja fa temps que estem dient que les ràtios haurien d'estar a 15, i en personal educatiu de suport. Pensa que, vull dir, la Belén ha dit coses grosses aquí, que desapareguin els centres d'educació especial. Per nosaltres aquesta és una afirmació molt extrema, però si es vol fer això, tu pensa que en el centre d'educació especial... Doncs hi ha nens que se'ls ha de fer contencions, que de vegades una persona no és suficient per fer-les, si el vols tenir en una aula, dic, clar, o sigui, requereix una inversió en edificis, en professorat, bestial, però tenim molt marge per córrer. La llei diu que podríem estar gastant el triple del que gastem, que de fet hauríem d'estar gastant el triple del que gastem, i això és el que gasten els països del nostre entorn. Actualment nosaltres, en relació a la nostra riquesa, estem gastant com Laos o el Perú. I crec que ja està, el més gros està dit, Alfons?
Deixo molt bé, molt bé, companyes, sí.
I us agraeixo molt l'oportunitat d'estar amb vosaltres.
Oh, gràcies a tu, gràcies. Belén?
Bueno, jo m'afegeixo a la demanda, no, de l'educació presencial. És necessària per d'alguna manera per compensar les desigualtats. L'educació, torno a repetir, per nosaltres no és només transmissió de coneixement, és socialització dels infants, és aprendre plegats, és el desenvolupament del pensament crític. Tot això és l'adquisició de hàbits, és el creixement personal, tot això no es pot fer a casa des d'una pantalla. L'educació telemàtica, bueno, els teledeures aquests, l'únic que se n'ha aportat és que hi ha gent que els ha pogut fer, hi ha moltíssima gent que no els ha pogut fer, no? Que no ha pogut seguir, no? Llavors, per això, l'educació és un dret fonamental, que insisteixo, s'ha de garantir sota el principi de no discriminació i igualtat de condicions. I això és molt important tenir-lo en compte. I quan jo abans he parlat de segregacions i de les segregacions i les violències i tot això, doncs he dit que hi ha segregacions que ens donen per poder adquisitiu i altres que són per capacitats. I és una segregació i ja està, vull dir, i que com ho hem de fer? Pues bueno, pues hi ha altres cultures que o altres societats que l'han resolt d'una altra manera, no entrarem aquí a especificar el què, no? Què és el que demanem? Doncs demanem que el Departament d'Educació faci plans de contingència tenint en compte, doncs, els diversos nivells de risc de contagi que pot haver-hi, no? Entenem això perquè com he dit abans i com he començat dient, doncs a part del risc de contagi comença a haver-hi altres riscos, no? I a la vegada, doncs, no sabem quin és el risc que pot ser pitjor en cada cas, perquè pot ser que el risc de contagi sigui dolent, no? Però també altres riscos poden ser igual o més dolents que aquest. Llavors, doncs, tot això entenem de que